Ara, el programa infantil, juvenil i familiar de la Casa No Venim a Manual, en Regina Cortés, la darrera informació torna al butlletí de la una.
Més informació a ib3notícies.com.
Continuem amb la segona hora de No Venim amb Manual. Després d'una hora dedicada a continguts d'educació, de criança i de l'espai adolescent, ara arriben continguts lúdics per aprendre jugant i molta participació infantil. Avui coneixerem el projecte Debate en el Aula, una iniciativa adreçada en els centres de Balears que donen als estudiants l'oportunitat de participar en una lliga, en un club de debat o en un concurs d'oratòria. I avui tindrem molts petits reporters que ens faran l'agenda, ens recomanaran activitats i fins i tot tindrem un reportatge de la nostra corresponsal de Nova York. I per acabar gaudirem d'un taller on avui descobrirem curiositats sobre la comunicació dels animals. Esteu preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No Venim amb Manual. Moltes vegades al programa hem parlat de la importància d'escoltar la veu de nins i joves, de donar-los espai per expressar-se i de reforçar el seu pensament crític. Avui, a No Venim amb Manual, ens tornen a visitar els impulsors d'un projecte que treballa precisament en aquesta direcció. Parlam de Debate en el Aula, una iniciativa adreçada a alumnat des de sisè de primària fins a segon de batxillerat dels centres de Balears i que donen als estudiants l'oportunitat de participar en una lliga, en un club de debat o en un concurs d'oratòria. Per parlar-ne ens acompanya una vegada més na Clàudia Velázquez, que és promotora i coordinadora del projecte, a més d'enginyera industrial, coach executiva, comunicadora i especialista en màrqueting. Bon dia, Clàudia, com estàs?
Hola, Regina. Encantada d'estar aquí, gràcies per la invitació.
I vens, a més, molt ben acompanyada per adolescents i professors de diferents instituts que han participat o participaran en aquesta iniciativa. Concretament ens acompanyen Arturo Celeste, de la cooperativa Somberí Nou, que a més també ha format part del jurat. Bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim a Laura Ferreras, que és professora del Col·legi Sant Cayetano. Bon dia.
Bon dia.
I també tenim alumnes. Tenim a dos alumnes de batxillerat de Somberí Nou, en Robin i na Mariana. Bon dia, com estàu?
Hola, bon dia, molt bé.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya en Jaume Ribas, que és alumne de batxillerat de Sant Antoni Abat. Bon dia.
Molt bon dia.
Que tu, a més de participar en els debats, has centrat el teu treball de recerca de batxillerat, el teu TRB, en aquesta temàtica.
Efectivament.
Molt bé, ja tot demanaran coses ara, eh? Però anem a començar parlant una miqueta amb Clàudia. Tu, Clàudia, ens vas presentar aquest projecte fa uns anys.
Sí.
I ha seguit evolucionant.
Llevamos 11 anys.
11 anys, ja.
Se dice pronto.
Però per les persones que encara no el coneixen, explica'ns un poquet com va sorgir la idea de crear aquest projecte i, sobretot, amb quins objectius se va crear.
Mira, el proyecto surge con la idea de ayudar a los chicos a mejorar su expresión oral. Y el objetivo es precisamente ese, ¿no? Que ellos aprendan a forjar su pensamiento crítico y aprendan a expresar sus ideas con propiedad y con seguridad. Hoy en día está clarísimo que las habilidades blandas son necesarias para la vida profesional y también, hablando con universidades y profesores, también necesitan y quieren que los chicos lleguen mejor preparados. Entonces, ¿qué mejor momento que hacer esto desde la escuela?
Han dit que teniu, d'una banda, l'oratòria i d'altra, els debats.
Sí, són dos projectes diferents. El debate Es una actividad que se hace por equipos, donde los equipos están compuestos cuando van a competir por 4 personas cada uno, y hacen turnos de introducción, argumentación, refutación y conclusión cada uno de los equipos. Ellos preparan los temas que proponen ellos mismos para que puedan hablar de lo que ellos tienen, sobre lo que ellos tienen interés, y preparan el debate sin ningún tipo de sesgo. No saben qué postura, a favor o en contra, van a defender hasta el mismo día del debate. Entonces se preparan en profundidad y luego compiten entre diferents centres.
Informació pràctica, també t'han de demanar com se poden apuntar alumnes, centres escolars en aquesta activitat.
Mira, esta actividad, tanto la de oratoria como la de debates, está dirigida a alumnos desde sexto de primaria, como lo dijiste, hasta segundo de bachillerato, y también alumnos de FP. Este año tendremos alumnos de FP que quieran participar. Tienen que conformar equipo y las inscripciones están abiertas. Tienen que entrar en la página www.claveconsulting.org, y ahí hay una, en el menú encontrarán una pestaña donde está debate en el aula y podrán encontrar toda la información de este proyecto, tanto para los debates como para los concursos de oratoria.
Molt bé, ara ja tenim la informació pràctica i ara volem saber una miqueta més sobre com funciona aquesta iniciativa, sobre com se viu aquesta experiència, i anem a parlar amb els participants. Anem a començar amb els docents, Arturo i Laura. Com comença aquest procés?
Bé, en el nostre cas és un procés que va sortir la proposta per part d'Anna Clàudia i ens va agradar moltíssim aquesta proposta. Fa molt d'anys que ho feim, jo crec que som de l'escola que vàrem començar amb ella, i respon un poc a les necessitats que trobam en els nostres alumnes de potenciar un poquet la seva part de parlar en públic. No només simplement aprendre a debatre i expressar un punt de vista, sinó també moltes vegades remarcar molts punts forts que tenen els nins i dissimular un poquet els punts dèbils, no? Però realment nosaltres ho enfocam com un extraescolar. A la nostra escola se fa molta importància a la part de l'expressió oral, però tots aquells nins que volen fer la part de participar i competir ho feim amb un extraescolar que feim al migdia, i a partir d'aquí tenim, la veritat que la tenim plena, perquè els papàs consideren moltes vegades que és molt important, de vegades els apunten els pares i els nins no volen, és un pot de lluita, però després els enganxa. Quan els agrada parlar en públic i perden la por i veuen que realment poden aprendre molt de dissimular aquells punts dèbils que tenim, perquè sempre els pares els donen aquest consell de dir, jo no tuve l'oportunitat i quan salgo en mi empresa lo paso fatal, no? Els pares és una cosa que la valoren moltíssim. I a partir d'aquí se tracta un poc d'enganxar els nins en els que els agrada i fer-los partícips. En aquest cas, moltes vegades l'experiència els enganxa i volen tornar a participar un altre any, un altre any, un altre any, fins que ja de vegades es segon de batxillerat no volen perquè tenen la selectivitat, i això, però en principi és un extraescolar que agrada molt, que agrada moltíssim.
Clar, això vos volia demanar també precisament, no? En un món on de vegades aturar-se a reflexionar costa, és difícil animar en els alumnes a participar en aquest tipus d'iniciatives, Arturo?
Sí, a vegades sí, clar, perquè a més tenen les feines escolars, això els suposa una feina extra i no és fàcil, no? Que se vulguin motivar a passar per aquesta experiència, no? Nosaltres ho feim a classe en tots, no ho feim com a extraescolar, ho feim com a part de l'assignatura de castellà, ho tenim com a oratòria a tots els cursos, des de 5 de primària fins a 2 de batxillerat, 1 hora a la setmana. I després els oferim la possibilitat de formar un equip o de inscriure-se a un concurs d'oratòria ja a nivell voluntari i personal. I, bueno, i sol sortir un equipet o dos de cada curs, amb uns quants de diferents edats, de les diferents categories, i així ho fomentam, no?
Molt bé. Anem a parlar directament amb ells. Amem, en el vostre cas, contau-nos com vos vareu animar a participar en el projecte, que vos va motivar.
Bé, a mi desde siempre me había llamado mucho la atención hablar en público y creo que he sido siempre una persona muy extrovertida. Entonces, cuando vi que podía hacer oratoria y debate como extraescolar, pero también como un equipo, formar un equipo, me llamó muchísima la atención. Y desde que empecé, la verdad que me ha gustado un montón. Ahora mismo ya no puedo hacerlo por segundo de bachillerato, pero los años que estuve, la verdad que lo disfruté un montón.
Tú ya lo tenías bien claro, ¿no?
Sí.
¿Y en
sí,
el teu cas?
Pues en mi caso es justo lo contrario. Yo tenía mucho miedo de salir a hablar en público y pues participar en esta actividad me ayudó a quitármelo de encima.
També, clar, et va donar eines, no?
Jo, el meu cas, considero que va ser com una dualitat. En part, el que han explicat ells dos, per una banda, les ganes d'intentar-ho, les ganes d'expressar-se i aprendre com fer-ho, perquè el cap i la fi és el que haurem de fer durant tota la nostra vida, i per altra banda, aquesta por que sempre queda. Inclús quan ja ho has fet mil vegades, que sempre tens aquell pressentiment que alguna cosa dolent pot passar.
Aquell cuquet de l'emoció, no?
Aquella petita, sí. Qualsevol coseta que te fa tenir nervis o que te fa tenir aquesta adrenalina, només per aquest fet ja era una motivació més per formar part de l'equip i, a part, per fer aquesta pinya que sempre motiva encara més a fer grup i veure que no estàs tot sol, que és algo que pots fer sempre en companyia.
Els temes, com ens comentaven a Clàudia, els triau vosaltres mateixos. I a vegades són temes complexos, valents... Penseu que és important aquest punt, que siguin els mateixos joves que triïn?
Sí, per a mi és molt important, perquè això ens motiva moltíssim més.
Jo considero particularment que sí i no. Perquè és bastant important que siguem nosaltres mateixos qui tinguem aquest punt de vista crític per decidir sobre què hem de parlar, què s'ha de xerrar, què és important. Però també crec que imposar un tema de conversació és efectiu perquè els propis joves s'hagin d'adaptar i no se limitin en el seu àmbit.
Sortint de la zona de confort.
Sí, que siguin capaços de sortir i d'aprendre a xerrar de tot. No només de lo que ells volen, sinó també de lo que és necessari.
Molt bé, doncs anem a demanar als vostres professors com guieu els adults en els al·lots a l'hora de triar temes, d'organitzar-se, de fer tota aquesta tasca que fan.
Normalment el que fem, sobretot quan són dues coses molt diferents, el que deien a Clàudia, una cosa és l'oratori, una altra cosa és el debat. En el món del debat, sobretot, intentem explicar un poquet què és cada postura, no? Cada rol, què és el que fa, perquè també ells vegin quina postura els aniria millor. Un alumne, per ventura, és més dramàtic i li agrada molt fer, per exemple, la introducció, has de fer com un exordio, agafar una idea important, una cita, un cas, i a partir d'aquí es posa els arguments. Uns altres són molt ràpids, donant la volta, per tant, el que seria important per ell seria ser refutador. Una altra persona se li dona molt bé fer com un resum i una conclusió de tot. Per tant, si tu els vas posant un poquet a provar, no?, perquè ells es puguin sentir més còmodes i ells mateixos puguin dir jo m'hi vaig aquí, i després els hi vas explicant un poquet què se fa a cada rol, no? Uh-huh. I en el cas de l'oratòria, per ells sí que per començar ajuda molt triar el tema, els hi fa sentir molt bé, els hi fa sentir importants, però també és vera que tu els hi has d'ajudar, sobretot quan són petits, a la part de la redacció, a la part també de pensar, mira, intenta fer això que t'agrada més, perquè si t'estàs posant un tema molt complicat, després te quedaràs en blanc. I sempre els hi deien lo mateix. Ells no saben què diràs tu. I ells, ai, és vera. Per tant, canvieu, improvisa, canvia les paraules, per així sentir-te un poc més còmode. Aquesta paraula sempre amb aquest aturat, canvia-la, no? I d'aquesta manera tu els hi vas ajudant, de vegades els agravam i ho projectam a classe perquè després se puguin veure, d'acord, què fem bé, malament, això ajuda bastant.
Molt bé. Vosaltres com vos vareu preparar? Perquè, com dèiem, vos assessoren, però després és tota una feina treballar en equip, aprendre a cercar informació veraç, preparar-se també a favor i en contra d'una idea, que no sabreu si vos toca defensar un costat o l'altre fins un poc abans del debat, no? Contau-nos un poc aquesta experiència de preparació, que és el més complicat, el més emocionant, no sé, el que vulgueu.
Bueno, para mí lo más emocionante es la lluvia de ideas, como lo llama Arturo. Era como... Todos ahí exponíamos nuestras ideas, íbamos formando, pues al final el argumento en sí, ¿no? En plan, en la lluvia de ideas al final salen los argumentos. Y para mí eso fue lo más emocionante, además de trabajar en equipo, porque al final es un trabajo en equipo muy fuerte. Y lo más difícil, te podría decir, son los nervios.
Claro.
Sí.
A ver, Robin, en este caso.
A mí lo que más me ha gustado era montar el argumento en sí, aunque solo un compañero lo exponga. Al final es trabajo de todos.
Claro.
Y me gusta mucho el momento cuando estamos todos alrededor de nuestro Chromebook, del ordenador, sacando todos los argumentos.
Molt bé, és un moment també com de pluja d'idees, no?, com comentava la Mariana. Jaume, anem a demanar-te ja per ser TRB, que volen saber més, anem directes. Tu, com dèiem, has participat en aquest debat, uh-huh, i
comentes que, a més, serveixen per fomentar l'esperit crític entre els joves en el teu TRB, sí. No? Explica'ns un poc quines reflexions estàs fent sobre aquest tema.
És interessant.
Amen.
Perquè el TRB és una assignatura, és un projecte que dura un gran període de temps. I anar donant forma a un projecte tan abstracte com pot ser xerrar és complex, perquè quan ho intentes explicar, en el principi jo deia una explicació bastant passada per alt. És a dir, jo comentava algo per intentar justificar-me. Però a mesura que aquest treball va anar concluint o que es va anar desenvolupant, te vas donant compte de lo que realment estàs explicant, perquè no ets conscient de lo que vols dir fins que no ho tens fet. En aquest cas, jo no sóc ningú per xerrar de res. I aquest és el punt del treball, aquest és el més important de tot. Que una persona que no és ningú, que no té cap experiència com per determinar res, sigui capaç de fer una reflexió tan important com pensar què és la veritat, què és la mentira i com estem sotmesos en aquesta. Com ens podem allullar, atracar i com podem jugar amb aquesta, sempre. I gràcies a la tasca d'Anna Clàudia i de tots els companys de la Lliga de Debat, aquest projecte ha estat més que possible, perquè si no hagués estat per això, aquestes experiències que se necessiten explicar no haguessin existit.
Se nota que tots teniu taules, eh? Molt bé. I d'ara tinc una pregunta per fer-vos pensar una mica. Sobre la vostra generació, aprofitant que vos tenim aquí. La vostra, ja ho sabeu, és una generació que s'enfronta a molts reptes. Heu crescut una societat on tot va molt ràpid. Les noves tecnologies que tenim ara són una eina molt útil, però al mateix temps també absorbeixen la nostra atenció. Hi ha sobreinformació i, a més, ara tenim un nou repte, que és l'intel·ligència artificial, que no sabem encara cap on ens durà. Vosaltres, quan viviu envoltats de tantes opinions, com penseu que se pot fer per destriar la informació i, sobretot, també per aprendre a pensar per vosaltres mateixos? És una pregunta complicada. Vinga, Mem.
Pues realmente tener tanta información te ayuda porque vas viendo como muchas opiniones y al final tú formas tu propia opinión. Y yo creo que realmente, pues eso, es eso, formar tu propia opinión a partir de diferentes opiniones. Y sí, estamos yo creo que en una generación que hay muchas influencias y pues puedes ser bastante influenciado. Pero
has de aprender a destriar esa información, ¿no?
Sí, es que es saberlo.
Practica mucho.
Practicarlo.
¿Eh? Muy bien.
Sí, lo que dijo ella. A diario somos sobreestimulados por miles de fuentes. Las redes sociales, la tele, la radio también. Y a veces es difícil, sin tener un pensamiento crítico, saber qué opinar sobre un tema. Por eso creo que es muy importante que en los colegios se aprenda a desarrollar un pensamiento crítico básico para saber justamente qué información darle importancia y a cuál no.
El meu cas jo considero que és realment perillós, perquè som joves i som inconscients i som immadurs i moltes vegades creiem que un vídeo de TikTok és totalment fiable com per obtenir una opinió i uns fets rigorosos, realment. I de qualque manera, independentment de la nostra edat, el fet de consumir sempre els mateixos mitjans de comunicació mos ajuda molt, però ajuda a que polaritzem i a fer que cada vegada més, si jo consumesc, perquè de qualque manera també els diaris, els periòdics estan lligats a una ideologia de forma inevitable, i només quan te poses en aquesta situació, si sempre consumeixes les mateixes fonts, sempre tindràs aquell mateix punt de vista amb aquella ideologia. I això és el que genera conflictes al nostre país, a qualsevol societat, perquè no serem capaços de posar-nos al punt de vista contrari, perquè sempre tindrem el nostre propi.
Molt, molt interessant, eh? Molt, molt interessant aquesta reflexió. Vos convidaré a ser tertulians també del programa un altre dia, si vos animau. Vinga, per els adolescents que ens escolten ara i tenen ganes d'animar-se a participar, què els recomanau? Algun consell?
Que lo hagan.
Que ho facin, eh? Directament. Que no s'ho pensin, sí, no pensin tant i ho facin directament.
Sí, jo també. Que simplemente lo prueben, aunque no les guste, es una experiencia muy valiosa y sacas mucho de ahí. Se me fue bastante el miedo de hablar en público, aunque aún tenga mucho cada vez que presente alguna exposición en el cole. Y
però tens reines ara.
si ahora tengo algunas herramientas que me ayuden.
Regina, te puedo hacer un apunte aquí. Siempre cuidamos a los chicos en el proyecto. Para nosotros lo más importante es que la experiencia sea positiva. Hemos tenido puntos y casos en los que los chicos se han bloqueado, que hemos tenido lágrimas encima de un escenario, que hemos tenido llantos, pero aquí es un entorno seguro. Muchas veces cuando trabajo con personas adultas en temas de hablar en público, tienen bloqueos que vienen precisamente de experiencias previas en las que no han sido cuidados. Entonces, desde aquí yo lanzo esta invitación, aparte de estar trabajando habilidades en cómo formar un equipo, cómo trabajar bien en equipo, cómo expresarte, cómo pensar y formar el pensamiento crítico, es también ese cuidado personal de las emociones para que desarrollen una habilidad en un entorno completamente seguro. Entonces, me gusta lo que ha dicho Robin, porque no es solamente el querer hacer y los que tengan talento, sino que hay que arriesgarse, y si es con gente de la mano que te ayuda, que les damos feedback, que les corregimos y que les apoyamos, mejor que mejor.
Jo aquí puc donar una doble perspectiva, perquè he estat com a jutge durant anys col·laborant amb la Clàudia i després com a tutor preparant equips, no? I vull dir aquí que és importantíssima la labor de jutges amb el feedback,
el
feedback que donen en els nens després de les seves intervencions. I jo els dic que els nostres vos sentireu estimats quan vegeu, o sigui, l'amabilitat i la sensibilitat en sa que aquest elenco de jutges que té Clàudia se dirigeixen a cada un dels nins després de les seves intervencions i els hi diuen allò que han fet bé, allò que poden millorar, amb un carinyo, amb una atenció que fa que sigui una experiència positiva, perquè no és gens fàcil dir-li a qualcú algo que pot millorar.
Normalment,
una crítica constructiva és mala de donar. I els jutges la saben donar, generen aquest espai segur i els nens així creixen, no?
Molt bé. Acabant, Jaume, amb el teu consell, faltaves tu i a menys que ens dius.
Bé, jo considero que és ben dit que no hay que juzgar un libro por su portada. I encara que quan pensem en xerrar en públic pugui aparèixer una sensació de pànic, ens hem d'arriscar, que és el que deien antes. Més que res perquè a vegades xerrar, per poder xerrar necessitem una melodia. I és un camí per qual hem de conduir nosaltres mateixos. I en aquesta melodia nosaltres superposarem la nostra veu. La veu se pot trencar, poden salir gallos, sortir gallos, pot haver de tot. Però la melodia, la que ens trobam a la lliga de debat, és ben suau. I és molt acollidora. I sempre estem ben cuidats, que és el que deia na Clàudia, perquè jo no sé com ho fan, però cada consell és com un mimo, és com una carícia per millorar.
Ara ja tothom tenim ganes d'anar a fer la lliga de debat. Oh? Bé, moltes gràcies a tots per estar aquí. I la propera vegada vos convidam a reproduir un debat en format radiofònic aquí a la ràdio. Vos animaríeu?
Sí? Por supuesto que sí, Regina.
Molt bé.
Muchas gracias.
Tres ràdios, formació.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3. Tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Dissabte, a partir de les 7 de l'hora baixa, torna el futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Benvinguts, Esports 3 en joc, benvinguts.
Amb la secció d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
Cercam un estilista que li faci a Marta Sant Pasanar els seus cabells. L'aureola de Rosalía al cap.
M'agrada la teva proposta, dic que sí.
I a les 9, des de l'estadi de la Ceràmica, la transmissió del Villarreal Club de Futbol Reial Mallorca amb els millors comentaristes. I en acabar, el postpartit amb l'anàlisi tècnica i l'opinió. Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
Diumenge, a les 11 del vespre,
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hola, nins i nines del programa d'IV3. No m'anim amb Manuel.
Ens trobam aquí a la festa Guate Jove, que ha muntat el Club d'Esplai l'Encarnació.
Hoy soy reportero para No Venim en Manual y aquí tengo unos cuantos niños que nos van a hablar sobre Pokémon.
Hola, avui estem aquí a Campanet a una competició de daus.
Hola, sóc en Lluís i me n'he anat a l'auditori.
Fins aquí la connexió de la Fira Medieval d'Inca. Crec que vaig a menjar un tros de pizza. Adeu!
I ara arriba el moment d'escoltar petits reporters. Avui tenim moltes propostes i missatges i començarem amb un reportatge, el que ens ha preparat na Isabella, la nostra corresponsal de Nova York.
Hola, des de Nova York vos parla Isabella Mangual. Fa unes setmanes, a No Venim en Manual, es va parlar de com és anar a un club d'esplany a Mallorca. Avui vos vull fer un reportatge de com és un club similar a Nova York. Aquí hi ha molt de tipus d'associacions diferents. Jo, per exemple, fom part d'un grup, d'una associació d'escolta. Nos reunim cada dijous i algunes vegades organitzem acampades. He parlat amb en Chance Michaels, un dels fundadors de la nostra agrupació.
Hi, Chance. How do you organize a big scouts group like this?
That's a great question. The most important thing is to make sure everybody has a job. That way everything gets done and not one person has to do everything. Some people clean up, some people help prep food, some people wash the dishes, and that way everything gets done.
En Chance Michaels és el cap de la nostra agrupació escolt. Li he demanat com s'organitza un grup d'escoltes tan gran com aquest. M'ha contestat que és una bona pregunta. Diu que el més important és assegurar-se que tothom tingui una bona feina.
Hi, Alice. Why do you recommend other kids to join Scouts?
It's very fun, and being outdoors is super healthy and awesome. It also teaches so many useful skills that you can use throughout your life.
Nellis és un company del grup de Pathfinders. Li he demanat per què recomana als nins que s'apuntin a les escoltes. M'ha contestat que és molt divertit i estar a l'aire lliure és super saludable i increïble. També ensenya moltes habilitats útils que pot servir durant tota la vida.
Hi, Anna. What type of activities do you do at Scouts?
Well, we learn how to make fires, and we sometimes do fishing. We cook, and we learn how to use knives.
Nana és una altra companya del grup de Pathfinder. Li he demanat que expliqui quin tipus d'activitats fem els Scouts. M'ha contestat que aprenem a fer focs i a vegades pesquem, cuinem i també aprenem a utilitzar guinevats, que és una cosa que te pot servir per tota la vida.
Bé, i què trobeu? Si assemblen el club d'esplai i els nostres escoltes? Bé, ja ho deixo perquè hem de començar a fer un bon foc. Ara que ja m'he après com se feia. Adeu!
Moltes gràcies, Isabella, pel teu reportatge. I ara continuarem amb propostes d'oci per totes les edats. La primera, fer castells.
I bon dia a tothom! Soc una Margarita i avui vos vinc a proposar una activitat per fer el dijous 27 de novembre de les 11:30 a les 12. A la Universitat de les Illes Balears hi haurà una exhibició a càrrec de la colla castellera Gambirots de la UIP. Llavors, si no sabeu ben bé que voleu fer aquell dia i voleu venir a fer pinya i aprendre què és un castell, com s'hi puja i com s'hi està baix i a formar part de l'exhibició, esteu més que benvinguts i benvingudes. És dijous 27 de novembre, de les 11:30 a les 12, davant l'aparcament d'Escatxai, en els campus de la UIP.
Molt bé, Margarita. Ja ho sabeu, els que aneu a la universitat i no teniu classe aquell dia. I nosaltres ara seguim amb una agenda de propostes per infants i adolescents que avui ha fet en Joel.
Hola a tots. Avui vos duc plans pels pròxims dies. Preparats per apuntar? Dia 27 de novembre, a l'Espai Jove del Pont d'Inca faran un taller de pintura en vidre i el 29 de novembre celebraran a l'Skatepark Sa Cabana tallers de breakdance i de graffiti. Pel mateix dia, el casal de joves de Puigpunyent han preparat una excursió de Canabousana. I pels al·lots, a partir de 12 anys, el casal Joves Mercadal ha preparat un munt d'activitats ja pel mes de desembre. Un taller de decoració de Nadal, un altre de cuina saludable de muffins i fins i tot una xocolatada. I encara una altra activitat. Apuntau dia de 7 de desembre a Menorca. Hi haurà un taller per entendre les formigues per a infants de 10 o 12 anys. Trobareu més informació a les xarxes socials i a passar-ho bé!
Molt bé, Joel. I com han dit que avui tindríem molta participació infantil, a les propostes d'en Joel han d'afegir ses que ens ha preparat una altra de ses nostres petites reporteres.
Hola, sóc na Marina, tenc 9 anys i m'encanta llegir. Per això he fet recerca de plans que se poden fer els pròxims dies a les biblioteques. Apuntau, hi haurà molts contacontes. Per exemple, el dilluns 24 de novembre a la biblioteca de Sant Caliu contaran l'hort de l'Arlet per descobrir els secrets d'un hort. Dia 26 a la biblioteca de Sant Jordi faran el contacontes l'última avellana i la biblioteca de Pollença, Pepuca i el monstre que li va prendre la rialla. A més de contacontes, també hi haurà espectacles, com el de El viatge, dia 26 de la Biblioteca Infantil de Nou Llevant, i pel·lícules de dibuixos com El Cosmos de Ramon Llull, dia 27 a Can Sales. I per acabar, també hi haurà tallers. Dia 25 de novembre a la Biblioteca de Sant Ferriol hi haurà un taller per crear la teva pròpia estampació i dia 26 a la Biblioteca de Consell faran una activitat molt nadalenca, crear un calendari d'advent. Que ho passeu molt bé!
Moltes gràcies, Marina. I ara arriba el moment de recomanacions per divertir-se que podem fer des de casa. I començarem parlant de baldufes.
Hola, jo sóc en Guillem, tinc 12 anys i jo vos recomano tirar amb baldufa. És un dels meus hobbies, tirar amb baldufa. Em vaig aprendre fa poc a una excursió a la comuna de Vinyamà amb l'escola. El meu tutor, en Tomeu, em va dur un parell i em vaig enganxar. Vaig estar 2 hores seguides tirant amb baldufa, perquè al principi no em rodava bé i no em sortia cap truc, fins que em va sortir bé un truc que en Tomeu em va ensenyar. Ara el meu objectiu és seguir aprenent trucs amb la baldufa i anar millorant.
Molt bé, Guillem, i encara ens queda una proposta més de manualitats.
Som la Mercè i vaig a primer d'ESO i vos vinc a comentar un parell de manualitats que podeu fer si estigui avorrits a que vostre. Jo vaig fer una caseta de fusta, que em venen per tot. La meva és com una caravana i l'he tonejada amb coses de sobres, per exemple, me regalen un regal i doies paper regal o figuretes que tens per casa teva que no li dones ús, i també he anat a tendes a cercar material, i jo l'he fet per la meva germana petita perquè juga amb el Sylvanian Families, i també li he fet un armari, i això, i així pot jugar. Si voleu fer-ho vosaltres, vos aconsell fer-ho amb tranquil·litat, fora pressa, però sobretot amb ganes i molta imaginació.
Molt bé, Mercè, moltes idees. Avui teniu molts plans interessants per casa i fora de casa. I ara encara en teniu un altre, que és seguir escoltant No Venim a Manual, perquè ara arriba un tema molt curiós. Després d'una petita pausa descobrirem com se comuniquen els animals.
Tres ràdios, diversitat. Vine a gaudir de la 6a edició de les Jornades Gastronòmiques dels Bolets a Sóller. Del 17 d'octubre al 30 de novembre descobreix plats únics elaborats amb el millor de la nostra terra. Aprofita per passejar pel nostre poble, descobrir els nostres comerços i els seus productes locals i deixar-te endur pels sabors i colors de Sóller. Organitzen Ajuntament de Sóller i Associació de Restauració Vall de Sóller amb la col·laboració del Mucbo i Clúster Sóller Bon Dia.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
I arribem a la part final del programa amb un dels continguts que més ens agraden. Avui toca un taller sobre animals. I qui ens acompanya en aquests tallers? Idò, el nostre expert en fauna, en Jaime Gibert, que ens ve a oferir un taller ple de curiositats sobre la comunicació entre animals. Ajá. Hola, Jaime, com estàs?
Hola, què tal? Bien, encantado.
Anem a comunicar-nos.
Sí, vamos a ver.
Sí? Hem de dir que en els estudis tenim molts nins i nines que ens acompanyen. Hola, com estàu?
Hola!
També tenim pares i mares que avui participaran un poquet. Hola!
Hola!
Molt bé. També tenim un expert infantil en animals, que té 13 anys, que és en Manu. Hola, Manu.
Hola.
I en Eduard, el nostre jove, preparat per córrer amb el micro per totes bandes.
Que és el nostre animal del programa.
No, no. Vinga, i d'avui el tema és la comunicació. Jaime, ¿qué nos puedes contar sobre esa comunicación entre los animales, amén?
Bueno, podéis imaginar que los animales se comunican de miles de maneras, ¿no?
Sí.
¿Solamente con la voz o de qué otras maneras se os ocurre?
Amén.
Con las manos.
Con las manos, con los gestos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más?
Algunos con las vibraciones.
También, correcto, sí. ¿Con los colores también?
Sí,
sí, también sí, se pueden decir cosas con los
con
olores.
Sonidos,
sí, exactamente, sonidos. Correcto. Nos vamos a concentrar en los sonidos esta vez, ¿vale? Pero hay muchas formas de comunicarse.
Vale.
Hay una ranita. Voy a empezar con eso. Tengo una fotito aquí para enseñar. Que se comunica con las patas. ¿Por qué? Porque esta ranita vive en la zona de las cascadas y no te oyes. No oyes al compañero, así que para comunicarte usan las patas de atrás. Y hacen señas como los de los aeropuertos, con las que van dirigidas. Para que puedan comunicarse. Mira, va muy bien. Muy bien, ¿qué más? Bueno, los elefantes, por ejemplo. ¿Sabes cómo se comunican los elefantes?
¿Cómo?
Con las
vibraciones. Con la trompa, ¿no?
Con la trompa, con los gestos. Y con las patas, hacen unas vibraciones que se pueden comunicar con otros elefantes mucho más allá. Por ejemplo, se comunican de diferentes formas. Muy bien. ¿Qué más? Los lobos. Por ejemplo,
aullidos.
¿Esto de que aullan a la luna?
A la cua también.
A la cua, sí, con muchas maneras. Y olores también, posición del cuerpo, como los perros un poquito, ¿no? Pero que aullan a la luna, ¿crees que es verdad o que es falso?
Es falso.
Lo que pasa es que como aullan hacia arriba, como entonces parece que están aullando a la luna, pero eso es falso. Eso es falso.
Ah, qué pena. Una vez
¿qué más? Las abejas, por ejemplo, cuando encuentran una flor, hay una que comunica a las demás dónde está la flor. ¿Sabéis cómo lo hacen?
¿Cómo?
Bailando.
Ah, como no soy, que ligado voy ya.
Se pone en el centro de la pista la abeja y empieza a mover el culete y hace un baile y indica la posición de dónde está la flor, la dirección y todo. Es una cosa loca.
Caramba.
Es una pasada. Y las demás todas muy atentas y dicen, ah, vale, está en la posición tal, me voy para allá. Es una pasada.
Qué sofisticado, volver.
Sí. Qué chulo.
Tremendo. Bueno, luego más, los loros, por ejemplo, los guacamayos y demás, pueden hacer palabras, sí. Pero uno bien entrenado puede incluso inventarse las palabras, ¿sabes? Dice, uy, esta fruta me suena como medio banana y medio manzana, voy a hacer una palabra que mezcle banana con manzana. ¿Cómo sería?
Manbanana.
¿Manbanana? Pues manbanana.
Manzana.
Manzana,
volver. Manzana, correcto.
Manzana, sí.
O bananana.
¿Qué más? Los pingüinos, por ejemplo, ¿cómo...? Bueno, veis que hay una comunidad de pingüinos allí. Se pueden encontrar a su pareja en medio de todos los miles de pingüinos. ¿Sabéis cómo?
¿Cómo?
Como gritando. ¿Vale? Pero que se llegan a encontrar, que es como en plan... Yo hice un experimento una vez con un grupo de personas. Les di una pareja de palabras a cada uno y uno tenía que encontrar a la pareja que tenía el otro. Y entonces era como un griterío tremendo para encontrarse. Digo, mira, parece una colonia de pingüinos.
De pingüinos, ¿no?
Tremendo. ¿Qué más? Los gibones. ¿Sabéis lo que es un gibón?
No.
Un mono. El mono aullador.
Un mono.
Pues estos tipos de monos hacen un griterío por la selva. que la habéis oído mil veces en las películas de la selva. Y es un y se oye a kilómetros y kilómetros. Esto debe ser para los vecinos, debe ser.
Canten a duet, a més, no? Ens apareia, no?
Sí, 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 però canten i canten i no paran. Son muy pesados los gibones y demás. Uf, madre mía. ¿Qué más? Bueno, pues luego están los perritos de las praderas, ¿vale? Que son como unos especie de hámster chiquitín, grandotes, que estos son roedores, que pueden comunicar cosas muy complejas con unos chillidos pequeñitos. Dicen, viene, atención, un águila por arriba, en esta dirección, a esta velocidad.
Wow.
Eso lo pueden decir. O pueden decir, hembra humana, persona humana, humana hembra, que viene de rojo en esta dirección a paso lento, por ejemplo.
O sea, están dicen, todos alucinantes,
¿no? No, es que el perrillo de las praderas hay que mirarlo porque es que es espectacular. Ya veis, miles de maneras de comunicarse. Dime.
Pero los humanos, ¿cómo saben que ellos dicen eso?
Porque la han estado estudiando. O sea, cuando se aproxima un tejón, hace un sonido especial para ese animal concreto y nunca más, solamente para ese animal. Y luego hay animales que tienen acentos, ¿sabéis esto?
No.
Que hay ballenas. Hay ballenas que tienen acento. Hay perros que tienen acento.
Si son de França.
Sí, jo què sé, un wof wof de perro, no només un guau guau d'aquí.
Home, Isabela, tu, per exemple, que vius a Nova York, tu, quan fos renou d'animals, un ca, són igual el renou en espanyol que en anglès?
Pues en Nova York dèiem en anglès wof.
Wof. Wof.
Sona diferent.
I un gallo?
Llamem en francès?
No, ara mateix no
te ven escape, ho pensarem. I una cosa, Jaime, molt important.
Sí.
Se poden comunicar espècies diferents entre elles?
Sí, muchas veces.
Sí.
Con los colores, los olores, y también hay animalitos que se comunican para poder tener un beneficio o decir, cuidado que soy peligroso, lo que sea. ¿Conocéis al pez limpiador?
Sí.
Ah,
no,
sí.
Ah, el que limpia la boca de los tiburones y demás, sí, que chiquitito.
Sí, sí.
Ese que hace un baile delante del cliente para que me diga, no me comas que te voy a limpiar.
Sí. Y abre la boca
y se mete dentro y tal. Pero es que está el falso pez limpiador, que a lo mejor Manu lo conoce, que es igualito y bueno, se parece igual al pez limpiador, pero no es verdad, es falso.
Se aprofita.
Exactamente.
Entonces, no renta.
Baila delante de ti, tú te confías, abres la boca, te arranca un cacho de carne y sale nadando. Es una cosa loca.
Wow.
Se ha aprovechado de esa comunicación para falsear.
I els humans també ens entenen, alguns animals, no?
Sí, por ejemplo, hay un pájaro en África que se llama pájaro indicador y este pajarito te busca a ti como humano o un animal grande y dice, aquí hay miel, pío, 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 ven para acá, ven para acá, ven para acá. Te lleva hasta donde está la miel, el humano consigue la miel y le da un trozo al pájaro. Y así el pájaro consigue miel sin que le piquen los insectos.
Bé, ah, mirau, un sucellet, que tenim una fotografia aquí. Molt bé, molt bé.
Molt bé.
Home, i acabam amb un exemple més de comunicació entre espècies.
Sí, és una cosa muy curiosa. ¿Sabéis la sonrisa para nosotros? Es algo bueno, ¿sabes? Sí. Sonreír. Pero no le sonrías a un mono porque a lo mejor se enfada, claro. Porque sonreír para un mono, para un mandril, para un babuino puede ser algo de desafío.
De atacar.
Exactamente. Tú sonríes y el babuino te dice, ¿cómo? 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 Y te puede llegar a atacar. Así que cuidado con sonreírle a un mono. De que si no hay ningún mono cerca por aquí.
Pero, no lo haré más.
Por si acaso. Dime.
¿Y si no le podemos sonreír?
¿Cómo de fe?
¿Cómo lo saludamos?
¿Serios?
Nada, serios.
¿Serios?
Sí, no, serio y levantan la
mano. ¿Enfadados?
Tú neutra, así, tranquilita.
Molt bé.
Ja nada, sonreír.
Que vos heu quedat en coses impressionants.
Sí.
Sí.
Que voleu aprendre un poc més sobre comunicació entre animals jugant amb un concurs?
Sí!
Vinga. Molt bé, Jaime, com començam aquest concurs? Escalfam un poc primer.
Sí, vinga, vamos a hablar de animales que no hemos hablado todavía. A ver,
vinga, va, menys si se vol dir noms d'animals que no han dit encara. Vinga, que n'han dit molts. Vinga, va, ràpidament.
Lagartija.
Vinga.
Lagartija.
Escorpí.
Cabana.
Molt bé.
Panda rojo.
Perfecte.
Serpiente.
Mm-hmm.
Cabra.
Ovella.
Ovella, molt bé.
Capibara.
Molt bé.
Camaleón.
Molt bé, molt bé. Un aplaudiment.
Perfecto.
Hem començat bé. Vinga, i ara com seguim, Jaime?
Ara vamos a hacer... a ver si sabéis el nombre que tiene el sonido que hace el animal. Por ejemplo, el perro, ¿qué hace?
Sí, no, però com se diu això de fer? Se diu?
Ladrar.
Exacte, lladre.
Eso, pues de eso va la cosa, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a dar dos opciones, ¿vale? El lobo, ¿qué hace? ¿Aulla o maulla?
Aulla.
Porque maulla lo hacen los gatos.
Eso mateix.
Los pájaros, ¿qué hacen? ¿Piar o toser?
Piar.
La ballena, ¿qué hace? ¿Cantar o bailar?
Cantar.
Vale. La rana, ¿qué hace? ¿Croar o ladrar?
Croar.
Vale. La oveja, ¿qué hace? ¿Bala o vuela?
Bala.
Vale. El elefante, ¿qué hace? ¿Barrita o barre?
Barrita.
Barrita, vale. El búho, ¿qué hace el búho? ¿Ulula o llora?
Ulula. Vale.
¿Y el pato, qué hace? ¿Graznar o cuaquear?
Graznar.
Vale.
Anem a fer una cosa. La darrera, a menys si l'endevinen sense opcions, aquesta.
Què està, del grillo?
Sí, venga, què fan?
Ui, el grillo, que m'ha complicat.
Gri.
Com se diu, mem?
Grillear.
No, és molt complicat. Se dice estridular.
¿Qué?
Estridular. ¿Y alguien enfadado qué hace?
Gritar.
Gritar, vale. Correcto.
Molt bé, un aplaudiment.
Molt bé, és que són. Unos cracks.
Vinga, anem a seguir, perquè ara que toca, toca un tortell, no?
Sí, va fer un pequeño rosco, ¿vale? Venga. Os digo una inicial y tienes que adivinar, ¿vale?
I no per ordre alfabètic, perquè sigui encara més complicat.
Vinga, vale.
Vinga, va.
Perfecto. Va. Por ejemplo, con la L... Por ejemplo, es capaz de imitar palabras humanas.
Loro.
Loro. Loro. Loro. Loro.
Vale, muy bien. Empieza con la P. Hace pío pío, son pequeñitos y amarillos.
Pájaros.
Ah, no, pollitos.
Pollito. Vale, muy bien, perfecto. Empieza con la B. Su potente canto se puede oír a muchos kilómetros de distancia.
Ballena,
correcto. Un poco más difícil, con la G. Con la G. Esta es una gran ave que vive en la costa, que está por todos lados, y parece que se está riendo de los bañistas.
Gaviota.
Que ahora hay un anuncio que es divertidísimo. Muy bien. Con la C. Cambia de color para comunicarse.
Camaleón.
Aquí entra o calamar o camaleón. Perfecto. El camaleón no solo cambia de color para camuflarse, sino también para comunicarse. Muy bien. Y con la D. Este mamífero acuático... Chasquea, canta, clica, silba, chilla.
Delfín.
Delfín. Muy bien, perfecto. Bravo.
Foca. Foca no va con la B.
Vinga, ara ha arribat el moment de la veritat. Ara, a menys si vosaltres sabeu fer realment els sons dels animals. Vos diran sons d'animals i haureu de fer el seu so i després comprovarem el so real, a menys si ho heu fet més o menys bé. Estau preparats?
Vale. Sí.
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 A menys, com diríeu que sona un ca? Amem, anem a comprovar-ho.
Sí,
sí, bastant bé, eh?
Sí.
I un moixet. Amem. No sé. I un pollet.
Sí.
És com silbar.
I una balena. Bé, hem de millorar un poc, però anem bastant bé. Anem, un dofí. Bé.
Bueno.
Bé, ho hem intentat.
Anem. Chasqueat.
I un gall. Molt bé, jo sentia un asa per aquí, eh? Vinga, un llop. També pareix un asa un poc, eh?
Sí.
Vinga, una granota. Bé. Vinga, que ja acabam, en queden tres. Unes vaques.
Són moltes vaques. Bé, un porc senglar.
Accent de sa poble.
Ens ha guanyat. I vinga, acabam. A men, qui és capaç de fer un endiot? Bé, bé, no està malament. Un aplaudiment. Molt bé. Jo crec que ho heu fet bastant bé, és la veritat, però jo crec que els pares estan que no estan fent res. I jo crec que tenen ganes de fer alguna cosa. Què trobeu? Què vos posa així fent la prova final amb els pares?
Sí.
I amb n'Eduard?
Sí.
I domem, anem a escoltar què diu en Jaime que han de fer aquests pares amb n'Eduard. Què han de fer?
Muy bien. Vale, vamos a hacer una especie de teatrito. Vale, vamos a ir, podéis elegir, ahora será en parejas, será una pareja.
Sí, pueden probar todos una miqueta, sí.
Vale, tenemos perro y rana.
Farem comunicació entre espècies. Eh? Sí. Com han dit que se podia fer, serà una comunicació un poc inventada.
Eso. Una ara de perro, otra ara de rana.
Venga.
Por ejemplo.
Bé, esteu preparats? Sí. Qui vol ser cai, qui vol ser granota? Nelida, venga, ya tenim aquí dues mares, Nelida, vale. I Nerlina. Què passarà, mem?
Perro i rana. La situació és que el perro quiere llegar al museo y la rana le indica la dirección, pero el perro no se acaba de enterar bien de dónde es.
Molt bé, mem, un momentet. Comenceu.
Crac, 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 crac. Quack, 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 quack.
Molt bé, un aplaudiment. Anem a complicar un poc més. Oh, bé, una així semblant perquè practiquin altres pares també, mem.
Venga, a ver, ara tenemos a cerdo i pollito.
Mem, qui vol ser un porquet? Vinga, algun pare vol ser un porquet? Un pollet? Vinga, tenim un pare que s'ha presentat voluntari. I Eduard, tu seràs l'altre pare. Vinga, tu què vols?
Esporquet, vinga.
Molt bé.
Vale, tenemos...
Tenim porquet, alerta. A mem, i què han de fer, mem?
Mira, el pollito le está advirtiendo al cerdo de que tiene un bicho por la espalda. Pero el cerdo se cree que le está llamando muy guapo. Vale, y no se entera.
Vinga, vinga, va. Bé, molt bé, molt bé. Molt bé. I no m'acabar amb el darrer, que jo crec que Nelida i Nerlina s'han quedat amb ganes de més, i en Eduard també.
Nelida, amb moltes ganes.
A mem, vinga, perquè aquí van, en el darrer van tres personatges. Mm-hmm. Quins són, a mem?
Tenemos gato.
Sí.
Tenemos pato.
Sí.
I tenemos oveja.
Què voleu ser? Nelida vol ser ovella, vinga.
Oveja.
Molt bé. Ànec i en Eduard, moix.
Vale, sí.
Vinga, mem. Escolta'm, què heu de fer?
Mira, pato i oveja se tienen que hacer una foto.
Oh.
Y se lo piden al gato.
Oh.
Pero el gato no se acaba de aclarar con la cámara. Lo pone como en vertical, como en horizontal, como que se hace selfie. Vale,
i els altres no s'enfaden, m'imagino, no?
Claro, els dos dicen, no, pero ponlo así, pero ponlo así. Vale?
Vinga, doncs, quan vulgueu?
Va!
Molt bé, un aplaudiment. Què trobeu d'aquest pare? S'han animat a fer coses, eh?
Sí.
Però,
alguns no, la majoria no.
Vos ha agradat, però?
Sí.
Aquí jugam tots, eh? Que sí?
Sí.
I donem a fer un aplaudiment per aquest pares i per en Jaime, que ens ha vist aquest taller tan divertit. Ho hem passat molt bé, però ja han d'acabar el programa.
No!
Però tornarem la setmana que ve.
Sí!
Vinga, Anem a dir tots adeu preparats. A la una, a les dues, a les tres.
Com un gos fidel al que desitjo, però si m'enfado bordo i puc mossegar. Com el gat seductor i solitari, tinc set vides per poder-me runejar. Com la vaca passejo i rumio, tantes coses que cal rumiar. Com l'ocell sobrevolo muntanyes i planejo acompanyat pel vent. Animals del bosc i la muntanya, animals de la granja i del solar, animals que es mouen per la terra, que volen pel cel i que neden pels mars. Animals. Com la formiga que treballa mica en mica i dia a dia va veient tot el progrés. Com el goril·la que li encanta la manada, però estant en zel vol manar com el que més. Com el gall, jo vull veure un nou dia i em desperto cantant una cançó.